La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Lectura en ruta, aquí, a la Caravana de Ràdio Estel.
Va, 5 minuts que passen de les 5 de la tarda i avui, com cada dimecres a aquesta hora, és moment d'obrir un llibre i descobrir què s'hi amaga dins. Avui, en la nostra particular estanteria de la Caravana, hi hem trobat Simfonia del desert, el nou llibre d'Àngel Miret, i que explica la història d'un pelegrí que fa camí pel desert en un lloc inconcret de l'Orient Mitjà. A part d'escriptor i moltes altres coses, em plau saludar Àngel Miret, com deia, escriptor, moltes altres coses, però també amic i amic d'aquesta casa. Àngel Miret, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Simfonia del desert, Àngel, de l'editorial Claret, és un llibre que protagonitza, com dèiem abans, un pelegrí que té per objectiu entendre la humanitat, entendre la transcendència de la seva ànima, deixant-ho tot enrere. Aquest és un procés que hauríem de fer tots, almenys una vegada a la vida?
Jo és que crec que el fem tots, d'una manera o d'una altra, sí. I a més no el fem un cop a la vida, sinó que el fem contínuament. Jo crec que qualsevol persona, totes, unes més preparades, unes menys preparades, una menys cultura, menys, en algun moment donat es plantegen la típica pregunta de què faig jo aquí, qui sóc jo i quin sentit té la meva existència, quina és la petjada que deixaré o que voldria deixar. I aquest és un procés, diguem-ne, que ens inquieta a tots i respon a alguna de les preguntes fonamentals de qualsevol ésser humà. És a dir, ens pot agradar la feina, podem estar a gust amb la família, però al final sabem que tenim un principi i un final, i al final ens interroga, i ens interroga moltes vegades, i moltes vegades apareix com a flaixos a la nostra vida, o altres vegades, que potser és una mica el motiu del llibre, sí que fem una aturada, però l'interrogant i la pregunta jo crec que plana contínuament damunt nostre.
En quin moment, Àngel, dius, he d'escriure un llibre que parli de tot això, de la transcendència i de la humanitat?
Mira, fa anys, o sigui, els llibres es paeixen a poc a poc. Hi ha escriptors que tenen la sort d'escriure i en 6 mesos, doncs, escriure un llibre de 500 pàgines. Jo no tinc aquesta sort i per tant, el que faig és començar a donar-me respostes a través dels contes. Cadascun d'aquests contes, que són 39 que té el llibre, en definitiva acaba plantejant una qüestió tan simple com pot ser el concepte de la bellesa, però també pot ser el dubte, pot ser la rebel·lió. Per exemple, a la rebel·lió hi ha un dels capítols en el que el pelegrí deixa de rebre l'aliment que rebia cada dia. Ell rebia com els jueus en la seva sortida d'Egipte rebia manà. Cada matí quan es despertava rebia el manà, i el manà, malgrat que al final ja n'estava tip, també el llibre diu ja n'estic tip de menjar sempre el mateix, però això és el que li donava vida. Doncs de cop i volta deixa d'aparèixer aquest manà al matí. Llavors ella es revela una mica, revela perquè li diu a l'ésser, en el llibre es parla d'ésser, que pot ser Déu, en fi, pot ser el ser transcendent, li diu, escolta, què he fet? Per què em castigues d'aquesta manera? Bé, aquest seria el dubte. Hi ha la violència, també.
Dubte que tot i que tingui un capítol, pròpiament dit, el dubte també ens acompanya durant tot el llibre, perquè fa dubtar de nosaltres mateixos, no?
Bé, és que forma part també de la nostra naturalesa. És a dir, jo sempre he fugit de les grans conviccions. Això, no sé, fet el tall d'aquesta manera, podria, si només digués aquesta frase i no la contextualitzés, podria ser mal interpretada, però jo sempre fujo d'aquelles persones que estan absolutament segures de tot, des d'una perspectiva econòmica o política o religiosa. O sigui, que ho saben absolutament i que estan... és a dir, no tenen cap mena d'error en els seus plantejaments, i per tant, efectivament, el dubte ens assetja també, ens assetja, però segurament és bo que sigui així. Pensem que els cristians, i en qualsevol cas, qualsevol persona religiosa que creu en la transcendència, al final sempre té un punt de neguit, un punt de dubte. I és que ha de ser així. Perquè fixa-t'hi bé, Joan, si no fos així, i això en algun moment apareix del llibre, seríem joguets de Déu. És a dir, si nosaltres tinguéssim la convicció de que Déu existeix i que ens està mirant i ens està valorant, allò que posem en el plateret de la balança, seríem joguets. Seríem joguets i no tindria massa sentit. Seríem un joc.
El lliure albir,
Efectivament. I aleshores necessitem també, i Déu necessita damunt nostre, també aquests dubtes perquè tinguem la llibertat de creure o de no creure, d'actuar d'una manera o d'una altra. Si no, torno a insistir, jo també em rebel·laria contra Déu. Jo no vull ser cap joguet de Déu.
Ara entrarem en aquesta manera d'actuar d'una manera o d'una altra. Abans, però, una de les coses que més em frapava del llibre, Àngel, és precisament els seus protagonistes. I ho dic en plural perquè és un protagonista clar, que és el pelegrí, i el desert, que és un altre protagonista clar. I això em feia plantejar, no?, si d'alguna manera ens estàs dient també que hem de renunciar molt a certes coses per preguntar-nos a nosaltres mateixos, per ser feliços, dit d'una altra manera.
Clar, és despullar-se de tot allò que és accessori. Però això no cal anar al desert. El desert és un símbol. En aquest cas és un símbol perquè en el desert hi ha silenci. En el desert no hi ha impactes immediats, aquests impactes que ens envolten actualment en el nostre dia a dia. I, per tant, sí, és veritat que el desert, el nostre desert, en algun moment el necessitem perquè per arribar a alguna resposta satisfactòria o, si més no, una resposta que ens dongui sentit a la vida, necessitem deslliurar-nos de tot això que no és important, que és accessori, que és l'envoltori que tenim. L'envoltori és el nostre físic, és la vestimenta, és les nostres cares més o menys impostades, perquè darrere hi ha preguntes. I, per tant, el desert, efectivament, simbolitza aquesta necessitat de despullar-nos.
Deia que hi ha molts protagonistes al llibre. Un dels que crida l'atenció, uns dels que crida l'atenció, són aquestes metàfores que trobem sobre el bé i el mal, representats per Nabuc i Tuparc.
Sí. Això també alguna persona, fins i tot molt de l'òrbita cristiana o musulmana que ha llegit el llibre, m'ho han criticat una mica, perquè ja aquí no creu en el bé i el mal. Hi ha aquesta visió, que jo respecto moltíssim, de que tot és bé i que, en definitiva, el mal no existeix. Aquesta és una tesi que corre. És a dir, diuen, no, qualsevol persona doncs, que fa el mal és perquè està trastornat o perquè les seves circumstàncies personals l'han portat inapel·lablement en aquestes accions, diguem-ne, dolentes. Jo no crec això. Jo crec que sí, que efectivament també forma part d'allò que comentàvem abans, Joan, del lliure albir i d'aquesta necessitat de ser, no similars a Déu, però sí de ser a imatge de Déu, el fet de que, efectivament, tenim aquestes dues opcions. I, per tant, les dues opcions queden reflectides en el llibre a partir de dues figures que estan encarnades en un gall d'indi, el mal, i en un petit ocell, el bé, i en els que he intentat definir una mica què és, justament, des del meu punt de vista, el mal i el bé. El bé, sobretot, és l'acompanyament, és l'estar al teu costat, no cal fer grans accions, i el mal, en canvi, representa no necessàriament també el que entenem pel que no funciona en el dia a dia, sinó aquestes persones que no estimen, en definitiva, o sigui, que abusen dels dèbils, aquest capitalisme desfermat, diguem-ne, que fa que unes persones visquin amb una opulència insultant i al costat d'altres que no tenen on reulir-se per dormir. I aquest, per mi, és el mal que ens envolta i que, des del meu punt de vista, tenim l'obligació de combatre. És a dir, no ens podem limitar a mirar aquest mal, sinó que l'hem d'identificar perfectament, perquè si no l'identifiquem i ens confonem amb el concepte de mal, no podrem combatre'l. És com una malaltia. Si no tens clar el diagnòstic, un mal de cap es pot convertir en un tractament d'una aspirina i s'ha acabat, o pot arribar a ser, dic una bestiesa perquè no sóc metge, un tumor cerebral gravíssim. Si no encertem el diagnòstic, estem equivocant el tractament.
Ara parlàvem d'alguns personatges que es fan presents en aquesta sinfonia del desert, d'Àngel Miret, editat per l'editorial Claret. Deia personatges, però també ens parles molt d'emocions. I també em frapa molt de com capgires la idea de certes emocions. Escrius el següent. La por, diuen alguns, és un bé de Déu o un miracle de la biologia evolutiva de l'ésser humà, perquè ens ajuda a estar disposats i en alerta per afrontar els perills que ens aguaiten. La por, que tots havíem considerat sempre com a negativa.
No. La por, des del punt de vista biològic, és perfectament conegut que sense la por no podríem reaccionar adequadament. És a dir, tenim uns instints que ens porten a activar-nos una sèrie de mecanismes de defensa davant del concepte de por. I després jo crec que la por també és una percepció que jo tinc, i no des d'una perspectiva psicològica, sinó personal, de que tots tenim pors. Tots tenim pors, i en els aspectes més ocults de la nostra naturalesa, si poguéssim rascar i esbrinar-los, sortirien moltes pors. I aquestes pors tenen aquest aspecte positiu de defensa, d'activar-nos. També tenen un aspecte negatiu, que és el de limitar-nos. És a dir, que també hem de buscar les dues cares de la por. La por és polièdrica. La por no ens pot vèncer, però tampoc la podem apartar. És a dir, tan insensat és no tenir mai por de res, això és un absurd, com que la nostra por, les nostres pors, ens limitin.
Ens queda res, un minutet, Àngel, però sí que et vull preguntar, perquè ens ho comentaves una mica abans, tota la gent que ha llegit el llibre, suposo que te n'ha pogut dir alguna cosa, n'heu parlat, quines opinions t'han anat arribant?
Doncs mira, gràcies a Déu, les opinions de moment han estat molt positives. Òbviament es tracta d'un llibre modest, des del punt de vista de que són poques pàgines, llegeix molt fàcilment, no és una novel·la de gruix, allò que deia, però és una novel·la, és un llibre que jo crec que pot donar peu a pensar. I això que deia abans, el que ens ajuda a pensar ens ajuda a créixer. I si ens ajuda a créixer, ens fem també més humans. I, per tant, jo crec que això ha estat ben percebut. Si més no, saps què passa, Joan, també, que quan un fa un llibre, normalment, llevat de les crítiques, i les crítiques han estat totes molt bones, les crítiques públiques, vull dir, a les diferents revistes que ha sortit, amb algunes sorprenents. Aquest dia vaig veure que havia sortit una crítica a la revista de la UGT de Catalunya, per ser una crítica molt bona. Però la gent que se t'adreça normalment és per dir-te que els hi ha agradat. En els que no els hi ha agradat, normalment no et diuen res, però vaja. En general ha tingut una bona acollida, s'han fet ja dos reimpressions, no sé, no dir reedició, però sí reimpressions, i ben aviat, si acaben uns quants exemplars que encara hi ha a les llibreries i a la propi fons de l'editorial, espero que se pugui fer una tercera.
Ell diu un llibre per pensar, deixeu-me apostillar i donar-hi una mica la meva. Jo crec que més que un llibre per pensar és un llibre per repensar i per repensar-se. Sinfonia del desert, editat per Claret, Àngel Miret. Com sempre, ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres, igualment. De la sorra del
desert. Ràdio Estel.
En molt poc temps, Edu Esteve s'ha convertit en un dels artistes emergents amb més projecció de futur dins el panorama musical català. Després del seu gran pas per Eufòria, ara ens presenta el seu primer senzill, La Primavera, una cançó imparable i plena d'energia que no et podràs treure del cap. Esteve, La Primavera. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. El bar. Una entrevista diferent.
Gairebé 20 minuts que passen de les 5 de la tarda. Nosaltres, doncs, que ens movem cap a la bodega Bartolí, al barri de Sant, situada al carrer Vallespí, per parlar una estona amb Robert Manrique.
Doncs vaja, tornem a ser a la Bodega Bertolí, del carrer Vallespí, del barri de Sants de Barcelona, i en aquesta ocasió parlem amb Robert Manrique. Ell és víctima de l'atemptat d'Hipercor del 1987 i actual assessor de la UABAT, la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme. Robert Manrique, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'has pres un cafè amb llet, eh?
Cafè llet i un croissant.
Amb
xocolata.
Aniries amb un exetarra a prendre un cafè?
No, però potser no per mi, sinó pel fet de que pogués fer mal a algú. És a dir, que alguna altra víctima es pogués sentir ofesa, sobretot si fos una víctima d'aquest etarra amb el que hipotèticament hauria de fer un cafè. Anar a parlar, sí, perquè s'ha de parlar amb tothom. Ara bé, fer un cafè ho fas amb gent generalment en qui et ve de gust. I a mi, venir-me de gust fer un cafè amb un exterrorista, sincerament no.
Si comencem aquesta entrevista, hem de començar parlant d'actualitat i de les paraules de l'exministre de l'Interior, José Barrionuevo, en el que, en una entrevista al diari El País, va parlar sobre el segrest de la Recheagoñi, per exemple, o va donar l'ordre, segons ell, d'alliberament de Segundo Marey, el venedor immobiliari que van confondre amb el dirigent d'ETA, Miquel Lujua. Per tant, va assegurar que n'estava el cas d'una certa guerra bruta i, per tant, dels GAL.
Home, evidentment, avui de pas dels anys ja ens ha demostrat fefaentment què va ser el GAL, qui estava darrere del GAL. Falta saber la X del GAL. Tampoc s'ha de ser intel·ligent per anar pensant qui ho podria ser, perquè estem parlant de terrorisme d'estat, no? Aleshores, a mi com a víctima d'ETA, sempre m'ha grinyolat, m'ha xirriat molt el fet de que l'estat fos capaç de posar-se a l'alçada dels propis terroristes, no? Per tant, des del moment en què van haver sentències que acreditaven que els GAL eren una banda terrorista, doncs per mi totes les persones que han estat víctimes del GAL són víctimes del terrorisme també, només faltaria.
Tu sempre has demanat, Robert, que qui ha comès un atemptat compleixi condemna tota la que li toca, eh?
Evident.
José Barrionuevo va passar un mes, si arriba, a presó i els tres dies el van indultar, el van amnistiar.
A mi em sembla una vergonya. A mi em sembla una vergonya des del moment en què qualsevol persona que estigui condemnada per actes terroristes, i dic qualsevol, ha de complir la condemna íntegra, la que mani el Codi Penal vigent en el moment de l'atemptat. No hem d'oblidar, per exemple, que fins a l'any 95 no es va modificar el Codi Penal. Això vol dir que els atemptats anteriors a l'any 95 estaven regits, estaven jutjats, no justificats, perdó, jutjats per el Codi Penal franquista de 1973. Van ser un petitíssim grup de víctimes que l'any 94 van fer una recollida de signatures a tot l'Estat. Vam assolir més d'un milió de signatures en 3 mesos, simplement per modificar el Codi Penal, que de tenir beneficis penitenciaris no tinguessin beneficis penitenciaris. Clar, llavors quan veus que gent que ha estat condemnada per terrorisme resulta que surten molt i molt i molt abans d'hora per una qüestió política, dius, i per què, no? Llavors, clar que t'emprenyes. T'emprenyes perquè veus que uns que ho mereixen han de complir tota la condemna i altres que també ho mereixen, doncs no ho fan. Aleshores, aquí n'hi ha una qüestió política que és molt, molt trista.
Si comencem a parlar de solucions, jo crec que hem de començar sabent del que parlem. I moltes vegades jo crec que ens manca una eina que és la pròpia paraula. A tu què t'agrada? De què t'agrada parlar? De conflicte basc?
No.
Què va ser allò?
Mira, sempre que he sentit parlar de conflicte basc, em ve a la memòria... I molta gent potser no ho sap, no? Però si parlem de l'atemptat d'Hipercor, per exemple, no? O dels atemptats d'ETA a Catalunya, és curiós perquè l'atemptat d'Hipercor i d'altres els van causar un gallec, un palantí, una navarresa, seguint ordres d'un basc que veia a França per matar catalans o gent resident de Catalunya. Quin conflicte basc és aquest? O sigui, siguem sincers. O sigui, jo no m'imagino, i ho he parlat fins i tot amb alguns altres foros, no? També, no m'imagino a un tio nascut a Badajoz, a Terra Lliure, però és que no n'hi havien. En canvi, si veus fins i tot catalans ficats dintre d'ETA, i dius, alguna cosa falla. Llavors, no era un conflicte basc, era un conflicte, evidentment, amb un inici, estem parlant de la dictadura franquista, que deien fer una lluita que, evidentment, després, i ni abans tampoc, però després, no tenia cap tipus de sentit. Aleshores, parlar de conflicte basc, si fos un conflicte basc, s'hagués quedat allà dintre. És a dir, el conflicte que Catalunya hem tingut amb Terra Lliure es va quedar a Catalunya. Terra Lliure no va atemptar a Madrid, ni a Bilbao, ni a Sant Sebastià, ni a Galícia, ni a Sevilla. Home, podríem dir que Traiura era un conflicte català? Ho podríem discutir, segurament sí. Però, home, parlar d'ETA com un conflicte basc, quan hi ha moltíssimes, moltíssimes víctimes d'ETA, ho hem estat fora de lo que serien les fronteres, si els agrada dir-ho així, els límits d'Euskadi, Euskal Herria, o... Que no té sentit. Per tant, conflicte basc, no. Ara, un conflicte terrorista, evidentment sí, clar.
Per on passa ara la solució d'aquest conflicte terrorista? En quin punt som ara mateix?
Bueno, estem en un punt que fins i tot jo parlava aquest mateix matí amb una víctima del GAL, precisament. I clar, és el que estem veient, no? La vida, sobretot al País Basc i a Navarra, sobretot, ha millorat moltíssim. O sigui, fins i tot mires les estadístiques que el propi govern basc està fent públiques a nivell de turisme, i d'uns anys cap aquí, d'uns 8-10 anys cap aquí, el turisme ha tornat a créixer moltíssim al País Basc. Per què? Va, lògic, perquè ETA no existeix. Vull dir, és que qui no vegi aquesta relació és que no sap de què va aquesta història. Llavors, clar que s'està vivint molt més tranquil, tenim la garantia plena, absoluta, de que ETA no tornarà, ja no perquè ho digui gent d'un àmbit polític proper a ETA, sinó també els propis terroristes, a mi m'ho han dit, alguns d'ells, que això no hi ha volta enrere, que això s'ha acabat, que no tornaran mai més. Tenim un altre tipus de terrorisme que ara mateix que ens té molt més preocupats, però evidentment el fet que ETA, per sort, per la feina de tots plegats, hagi desaparegut, les víctimes no han desaparegut i continuen tenint problemes que mereixen solució. Aleshores, probablement estaríem ara en un moment en el que hauríem, l'Estat sobretot, hauria de començar a parlar menys del que va passar, que no s'ha d'oblidar, però a parlar menys del que va passar, i començar a preocupar-se més del que pot passar. Del que pot passar seria, per exemple, una millora amb l'assistència al col·lectiu de víctimes del terrorisme. O sigui, jo porto uns mesos fent un estudi sobre tot el que és la infraestructura econòmica de moltíssimes entitats que han crescut, ara sortir com bolets. Curiosament, quan ETA ja no mata és quan tothom surt a parlar d'això. Abans érem quatre kamikazes les que ho fèiem. I després resulta que dius home, on van aquests recursos econòmics? L'Estat que està fent per investigar això, de veritat s'està utilitzant els recursos per ajudar a les víctimes? O s'estan utilitzant per fer política amb les víctimes? Ara estem en aquest moment, que hem de començar a denunciar algú que algunes víctimes portem des de 1998 dient públicament. S'està utilitzant políticament a les víctimes del terrorisme, i això és fastigós.
Et dona la sensació, pel que deies, Robert, ara, que la solució d'aquest conflicte l'ha començat el País Basc gairebé de manera unilateral? I et dic per què aquesta sensació, l'altre dia José Barrio Nuevo explicava el que explicava el País i no va ser portada enlloc.
Bueno,
i allò va causar un rebombori importantíssim al País Basc.
Jo tinc la sort de rebre cada dia un amplíssim resum de premsa, que costa uns calés, però que s'ha de fer, i a mi no em deixa de sorprendre que és ben cert, que és que a banda de que no ha estat portada en cap lloc, alguns mitjans és que han tret el que equivaldria a una vuitena part d'una pàgina. Clar, tu dius, ostres, si en lloc d'haver estat Barrio Nuevo, Barragal, hagués estat qualsevol polític o expolític barraeta, això seria portada a tots postos. Llavors, per què si uns i altres no? Bueno, per aquesta hipocresia que tenim en aquest país. Malauradament, continua havent un cinisme, una espècie com de terrorisme bueno. O sigui, jo recordo, i ho dic, a més ho tinc que recordar perquè vaig ser jo qui ho va dir. Fa molts anys, amb el tema de Segundo Marey, llegint la sentència on es condemnava als membres del GAL per el segrest de Segundo Marey, jo vaig fer unes declaracions que corren por ahí per les hemeroteques dient que posats a ser víctima, ja que jo era víctima d'ETA, que posats a ser víctima era millor ser víctima del GAL que d'ETA. Per què? Perquè com a mínim les víctimes del GAL, en aquell cas concret, la indemnització era molt més superior que la d'una víctima d'ETA. Aleshores, tu pensaves, fins i tot amb això també hi ha diferències. És a dir, com l'Estat és responsable, aquesta víctima té uns drets per sobre d'altres víctimes que no són víctimes de l'Estat. No, no, anem a fer-ho equiparable a tots plegats igual. O sigui, clar que tens aquella ràbia interna de dir per què aquesta diferència. Però ves per on ara tot això ha quedat parat. Això ha quedat en un segon terme, un tercer terme o fins i tot en cap terme. És a dir, un amagat, Barrio Nuevo ha dit aquestes bestieses que ha dit i en canvi no ha estat notícia. Estem en un país com, malauradament, els mitjans de comunicació, no tots, evident, però molts, estan mediatitzats per una línia d'utilitat concreta. És una pena.
Em parlaves ara de responsabilitat. És evident que la responsabilitat és absoluta d'ETA com a banda terrorista, però hi té responsabilitat l'Estat en tot aquest conflicte?
Bueno, mira, si parlem de responsabilitat civil, y como diría Julio Iglesias, me gusta mucho esta pregunta, porque em dones pas a explicar a algú que molt poca gent coneix. El meu atemptat, el que jo vaig patir, l'Hipercor, el que van patir tanta gent aquí a casa nostra, és l'únic atemptat on l'Estat ha estat condemnat per responsabilitat civil subsidiària. És a dir, 13 víctimes van dir... Aquí hi ha hagut unes errades per part de l'Estat quan va succeir per cor, no es va desallotjar, no es va fer cas a unes trucades prèvies, i 13 víctimes van dir, va, tirem cap endavant, ja et dic, en plan suïcida, 100%, i anem contra l'Estat. No fa gaire, crec que va ser el 2015-2016, amb una trobada que vaig tenir amb diferents jutges amb un congrés a Madrid, va haver un jutge retirat que em va dir... que estem parlant del 2015, que em va dir que la sentència que l'any 95 vam guanyar les víctimes de l'Hipercor contra l'Estat, ara, a la 2015, no la guanyaríem. Llavors, et quedes pensant com dient què passa, que l'any 95 la justícia era més justa que 20 anys després? O que potser els interessos polítics de l'any 95 no eren els mateixos que el 2015? Doncs segurament. I t'ho està dient un jutge, no t'ho està dient un senyor que està fent un cafè amb ell. Llavors, clar, dius, hòstia, tu, les coses han de canviar. Per tant, clar que malauradament n'hi ha molta cosa a fer, molta feina a fer, molta feina a recordar, però clar, tu em dius, l'Estat té responsabilitat. Home, en el moment en què malauradament no podem aturar atemptats, s'hauria de saber quin tipus de protocols o quins tipus de vigilància prèvia s'estan fent des de l'Estat. També hauríem de parlar de quants mitjans tenen per fer-la. I hauríem de pensar fins i tot, jo ara tiro cap al meu terreny, hauríem de pensar si hi ha un protocol real d'assistència a les víctimes post-atemptat. I ja et dic jo que no, ja et dic jo que no. O sigui, ja t'ho avanço, perquè n'hi ha una subdirecció general d'apoyo a víctimes del terrorisme o l'emissió d'interior, que si hem de parlar de la tasca que ha fet d'assistència a les gairebé 500 víctimes reconegudes en els atemptats d'agost del 17 de Catalunya, tenim per parlar hores d'això.
Ara em parlaves de les víctimes que van patir l'atemptat de Barcelona, l'atemptat de Cambrils, en parlarem més tard, si sumem totes les víctimes de terrorisme, a Catalunya quantes n'hi ha?
Bueno, aquí hauríem d'esbrinar també què diu la normativa sobre qui és víctima d'atemptat terrorista i qui no. I, clar, jo tinc que dir, vull dir, no podem contrastar ni esperar que coincideixin mai les xifres que es donen com a oficials amb les xifres que, per exemple, algunes entitats de víctimes, associacions de víctimes, fan públiques. Per què? Perquè la normativa diu una cosa, sobretot la llei 3299, la 29/2011, etcètera, no? Ja tu especifica, però clar, després hi ha entitats, associacions, col·lectius, plataformes, etcètera, que depenent dels seus estatuts poden tenir més o menys membres que no víctimes. És a dir, tu ara portes un suèter vermell, molt maco per cert, i m'encanta el d'Open Arms. Que ho sàpigui, aquí porta un suèter preciós d'Open Arms. Imagina't que tu ara i jo organitzem una associació de víctimes del terrorisme i amb els estatuts posem pues, que totes aquelles víctimes que lleven han de llevar un suèter rojo que ponga Open Arms. I llavors seran víctimes. No, perdoni, seran membres, però víctimes. Llavors, no podem mai saber exactament quantes víctimes del terrorisme n'hi ha, perquè fins i tot la pròpia administració no les té. No les té, i et posaré un exemple. Jo l'any 2013, crec recordar 2014, vaig estar al Ministeri d'Interior, a la Subdirecció General de Víctimes, amb un llistat amb unes 280 persones que apareixien a sentències d'atemptats a Catalunya, però jo no sabia si el Ministeri les tenia localitzades o no. La resposta del Ministeri va ser quien quiera algo que venga a vernos. Llavors, clar, si qui ha de fer els llistats oficials, tu li portes un llistat amb nom, cognom, lloc de l'atemptat, banda autora, la data, la sentència... Però, claro, me falta el teléfono y la dirección. Buscarla vosotros. Lo hacéis vosotros que tenéis medios para ello. No, Manrique, tú ya sabes, quien quiera algo que venga a vernos. Llavors, si qui té que fer aquests llistats t'està dient quien quiera algo que venga a vernos, t'està dient positivament, és que no sé quantos sois, perquè molta gent no haurà anat. O sigui, mi ahir al matí em va trucar una noia que surt a la sentència a la tardor de les Rambles i no ho sabia que estava a la sentència. Jo sé qui és, perquè tinc les dades, però no la puc localitzar oficialment perquè la llei de protecció de dades m'ho prohibeix. Tinc que esperar que sigui ella qui truqui. Però és clar, aquesta noia que va trucar ahir està en el llistat de víctimes oficial, no ho sé. No ho sé. I estem parlant d'un atemptat amb 16 morts i 400 ferits. Amb els atemptats més petits, doncs, evidentment, amb número de víctimes, no ho sabrem mai.
Em parlaves abans de memòria. El 2018, com tots saben, ETA va anunciar la seva dissolució i a partir d'allà va començar una sèrie de llibres, Pàtria, per exemple, que es va transformar en una sèrie. Es van fer pel·lícules com Machabel, fa un any que es va estrenar. Pel·lícules, sèries, llibres com aquests ajuden a la memòria?
És que primer s'hauria de veure qui l'escriu, primer s'hauria de veure quin és l'argument i s'hauria de veure quin interès n'hi ha. O sigui, jo l'altre dia parlava amb una persona que ha estat des de fa moltíssims anys de les poquíssimes representants del món de la cultura que ja es van mullar molt amb el tema de víctimes quan ETA existia. Ja estic parlant d'Iñaki Arteta. Amb Iñaki Arteta, al fin del mundo. I amb alguna cosa no coincidim, però només amb la valentia que va mostrar fa 20 anys parlant de les víctimes d'ETA, per mi ja té tot el respecte del món. Clar, des del 2011, que ETA va dir prou a l'octubre, i sobretot el 18, quan es va ja dissoldre definitivament, està sortint molta gent a parlar d'ETA. Però la pregunta és, vale, on eres fa 10 anys, 12, 15? Home, si ara tens 25, entenc que amb 15 anys no parlessis d'això. Però si en tens 60, o en tens 40, o en tens 50, on eres tu fa 20 anys, quan resultava que la gent que patíem estava més sols que la una? M'has parlat del llibre de la Pàtria. Home, quan jo me'n entero que el senyor Aramburu, amb un diari argentí, el diari Clarín, crec recordar, explica que ell porta gairebé 30 anys sense trepitjar el País Basc, pues no, és que jo tot esto lo he escrito de oídas, lo que m'han contado. Ah, molt bé, perfecte. Així cualquiera. Que està molt ben redactada, sí. Molt ben explicada, sí. Que els personatges són verídics, sí. Però, tio, és que portes 30 anys sense trepitjar el País Basc. Com a mínim no te vengas ahora en plan adalid para explicar como un líder lo mal que se vivía en el País Vasco cuando tú no estabas. I aprofito a fer un homenatge en aquest moment amb un gran amic que es diu Rafael Jiménez, que va ser durant molts anys cap de premsa de la Policia Nacional. Ell escriu i escriu molt bé, i ha fet novel·les molt maques. I el Rafa va fer una novel·la que es titula Inchaurrondo Blues, que va passar sense pena ni glòria. Jo ho he dit sempre, Pàtria és una còpia de l'argument d'Inchaurrondo Blues. I ara el senyor Aramburu ja pot venir i enfadar-se amb mi i dir-me el que vulgui, però que m'ho demostri. El Rafa sí ha trepitjat del País Basc, però el senyor Aramburu no. I com aquest, n'hi ha molts. Ara es fan pel·lícules, documentals, sèries... Molt bé, deixo caure una proposta. Han passat 35 anys l'atemptat d'Hipercor. Segons diuen, l'atemptat amb més víctimes d'ETA, si no parlem de l'Hotel Corona de l'Aragón de Zaragoza en el seu moment, no? Però bueno, parlem d'Hipercor. Ningú ha fet encara una pel·lícula d'Hipercor per explicar qui és l'Enrique, la Nuri, l'Amparo, la Mari Carmen, l'Assumpción, el José Manuel, l'Albert... Parlem de les famílies dels 21 morts, com estan 35 anys després. No ho ha fet ningú. I és el pitjor atemptat en la història d'ETA. Ho deixo com una reflexió, eh? A vegades n'hi ha qüestions, anem a dir, externes, o marques externes, que segurament deuen parar aquests projectes. Que siguin valents, volen documentació, parlem-ne, que en tenim molta.
D'aquí pocs dies és 20 de novembre, 22 anys de l'assassinat d'Ernest Lluch. Gritat, gritat, que mientras gritéis no mataréis.
I farem un acte, segurament, estamos en ello, com deia aquell, segurament a Badalona, a les 12 de la migdia, el dia 21, hi haurà un acte a l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, en homenatge a l'Ernest i a la resta de víctimes del terrorisme.
Creus que tant l'assassinat d'Ernest Lluch com l'atemptat d'Hipercor van ser un punt d'inflexió per una certa Catalunya que tenia certa connivència amb ETA?
Doncs, malauradament, m'encantaria dir que sí, però tindré que dir que no. Per què? Mira, recordo com un detall molt especial quan jo estava a la UBI per l'atemptat d'Hipercor. Va vindre algú allà a l'Hipercor quan van tornar a obrir les 3 setmanes de l'atemptat i va deixar, bueno, molta gent va deixar regals pels meus nens. Jo tenia un criu de 3 anys, un altre de 10 mesos, la gent es va enterar, ui, el Robert de la carnisseria, la gent deixava joguines pels meus fills i tal. Però algú va deixar en un sobre un fotomontatge. Abans era per allò molt, molt cutre, amb màquina d'escriure i tal, no? Però estava molt ben fet. I deia, 21 assassinats és el pagament a 40.000 vots catalans. I jo vaig dir, hosti, tu, és veritat. 40.000 persones a Catalunya havien votat a Herri Batasuna una setmana abans de l'atemptat d'Hipercor. Ah, què passa? Que no havia matat ETA a Catalunya? Evidentment que havia matat abans a Catalunya. Havia fet atemptats a la Roche-Beaubois, al Citroën Badal... ETA ja havia atemptat a Catalunya. Havia matat un guàrdia civil, un policia nacional, havia matat el primer civil mort per ETA a Catalunya, que va ser el Joan Fructuoso, el 2 d'abril del 87, però a més havia atemptat a la Roche-Beaubois, a l'Artés, a Rossinyol, a Badal, a Citroën Badal, o sigui, empreses a la Societat General de Banc, és a dir, empreses franceses que eren objectiu d'ETA. Havia fet ferits? Sí. Havia fet morts? Sí. Ja et dic, policia de la plaça Espanya, la Guàrdia Civil a les aduanes, el Joan Fructuoso al carrer Navas a Meridiana, i el 6 de juny del 75, aprofito a dir-ho perquè ningú ho recorda mai, Ovidio Díaz, la primera víctima mortal d'ETA a Catalunya, que era policia, que va anar a un banc que estaven atracant. ETA estava atracant un banc a Barcelona i el van matar i va deixar una orfa de 4 mesos. Saludos a Núria, per cert. Clar, dit això, dius, van haver 40.000 persones que aquells atemptats previs a Hipercor se'ls hi enfotien? Sí, perquè van acabar votant a arribar a Tassona. Clar, tenim Hipercor amb 21 morts, 45 ferits. Però després, 29.000 van tornar a votar a arribar a Tassona. Això m'explica que de cada 4 vots en aquell moment a arribar a Tassona, doncs 3, el tema de les víctimes a Catalunya, se li enfotien. Clar, tu planteges i dius, caram, Hipercor va ser un abans i un després a Catalunya? No. El que va ser un abans i un després a Catalunya va ser Miguel Ángel Blanco. Curiosament. Per què? Doncs perquè jo he parlat molt sovint això amb gent d'Hermoa, amb el Totoric, amb l'alcalde i tal, i amb gent de Gesto por la Paz, de Denon Artean. Quan ETA va temptar Hipercor, només es calcula que unes 400 persones en tot el País Basc van sortir a manifestar-se. Ja estic parlant de Gesto por la Paz i altres col·lectius, no? Gràcies per ser tan valents. 400 de 2,5 milions. Curiosament, només 10 anys després, ETA mata Miguel Ángel Blanco, 1 milió de catalans ens estaven manifestant contra aquell atemptat. Aquell va ser l'atemptat que va canviar. Naturalment, amb el recolzament i el suport dels mitjans de comunicació, perquè el Miguel Ángel el van segrestar un dijous i el van assassinar un dissabte. Aquell dijous tarda, aquell divendres, aquell dissabte, totes les pantalles de televisió, els diaris...
Vam dormir poc, eh?
Vam dormir poc i, a més, amb el llaç negre, el llaç blau, perdó, a les pantalles... I fins i tot no hi havia digitals. Però si haguessin hagut digitals, hagués sigut una onada d'exigir a ETA que no ho fes. Per tu, em preguntaves, Hipercor, Ernest Lluch va ser un punt i a part a la societat catalana? No. Amb alguns segurament sí. Però va ser Miguel Ángel Blanco, evidentment.
No sé si també tens la sensació, Robert, que des del 2008, ho dèiem, des de l'anunci de la dissolució d'ETA, hem anat descobrint entre tots... 2018, perdona. Hem anat descobrint entre tots aquest entramat de conflictes, aquest conglomerat de conflictes que feien el conflicte. I com que ho hem anat descobrint posterior, no parlo de tu, parlo de la societat en general, com que ho hem anat descobrint posteriorment, hem descobert també que s'havia simplificat molt el que va ser tot això, no?
Sí, perquè s'ha fet sempre una... Aviam, el tema del terrorisme, no? Aleshores s'ha fet sempre una història, que és la real, entre buenos y malos. O sea, el que mata es el malo y el muerto, el herido, es el bueno, que és la persona totalment anònima amb aquesta història, no? Però després veus també, amb el pas del temps, doncs totes aquelles trames subterrànies que n'hi ha quan hi ha un problema d'aquest tipus, no? La història econòmica, el conglomerat empresarial, en aquest cas parlem d'ETA, no?, que n'hi havia a darrere, era increïble. O sigui, la quantitat d'empreses, la quantitat de contactes, la quantitat d'interessos, no només entre cometes, ho dic entre cometes, polítics, sinó fins i tot a nivell econòmic, no? I dius, caram, no, això ja és una màfia. O sigui, ja no és un grup de gent que estan luchando contra no sé què, en plan revolucionari o guerrillero. No, 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 no. Això és una altra història, senyors. L'altre dia jo ho discutia amb un membre de les coses i fossos de seguretat de l'Estat, de bon rotllo, però ho discutia, no? Claro, es que si no hubiera sido porque las fuerzas y cuerpos hubiéramos luchado contra ETA, ETA no habría acabado. No, 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 perdona, perdona. Yo digo a total respecte, ¿eh? Perquè ho parlem gràficament. La gente de uniforme no sois los únicos que habéis luchado contra ETA. Naturalmente que la labor ha sido excelente, pero bueno, cuidado, en algunes excepcions, no? Però la gran majoria ha sigut excel·lent. Però també molts polítics ho han fet, des de la rereguarda, els jutges, però i la població civil? I la gent del carrer anònima? Si pensem que cap víctima, ni cap amic de víctima, ni cap veí de víctima, ni cap conegut de cap víctima, s'ha pres la justícia per la seva pròpia mà. Escolta, que estem parlant de gent que els han matat dos fills, gent que els han matat pare i dos germans. I encara i així no han dit, voy ahora... No, no, que va, que va, que va. Això és molt important. Llavors, totes aquestes històries personals, individuals, col·lectives, han quedat en un segon terme, sempre darrere de la qüestió política del tema. Jo sempre dic que per mi el terrorisme no ha estat un tema polític, en absolut. Ha estat un tema social. A les Rambles no han preguntat a ningú a qui votaven abans d'atropellar-les, ni a Cambrils tampoc, ni a Alcanar tampoc. I entre Hipercor i Alcanar tenim atemptats a Catalunya des del 1961. Aquestes víctimes no sabem ni on són, tenen uns drets. És un tema social, no és un tema polític.
Perquè... Hi ha víctimes de les Rambles que encara queden per localitzar, que no se sap qui són o on
mira,
són?
Mira, sí? Home, doncs ara mateix hi convido a qui vulgui a vindre al despatx i ho veuran personalment. No hi ha, podeu donar el meu telèfon a qui truqui, tenim visites a portes obertes, la gent que vulgui venir ho pot veure i tocar la documentació. Ara mateix, segons sentència, n'hi havia 345 ferits, dels quals la UABAT ens falta per localitzar a unes 180, si fa o no fa. Clar, tenim 31 països diferents afectats. Després, en el sumari, que són 13.139 folios, que me'ls he mirat un per un, ens apareixen 123 persones que estan al sumari i no estan a la sentència. Algo falla aquí. Però, clar, com a mínim, per primer cop, el que dèiem abans del pas dels anys, no? Les sentències del Papus, que he dit, de l'Escala, de 11M, d'Hipercor, en cap moment diu que les víctimes han sido el que diu la sentència ara, d'agost del 17, pàgina 992. Això ho diu el jutge Guevara. Les víctimes han sido las grandes olvidadas en la instrucció d'este sumario. Dius, hosti, tu, un jutge digui públicament, fiscal, què has hecho? Juez de investigació, juez d'instrucció, què has hecho? I ho posi per escrit. Han sido las grandes olvidades. Posaré un cas molt puntual. Amb el cinquè aniversari del passat 17 d'agost a Rambles, va vindre una noia que tenia 16 anys quan l'atemptat, ara en té 21, holandesa, les cames fetes un nyap, l'atropellada, i no sabia que estava la sentència. O sigui, quan jo li vaig... Són 1.000 folis, 1.018 folis, jo la porto sempre a sobre. I li vaig dir, escolta, mira, tu te llames així, ¿verdad? Sí. I va veure el seu nom a la sentència i em mirava com dient, ¿y esto qué es? Ningú li havia dit, en 5 anys, ni l'Estat, ni Fiscalia, ni els tribunals, ni el consulat, ni l'ambaixada, li havia dit, Carling, tu nombre està en esta sentència i tens uns drets. No li havia dit ningú. Ho estem fent nosaltres. Per això et dic que ens falten unes 180 de la sentència, els altres 123, més gent que ens està venint a l'UABAT amb documentació d'haver estat ingressada el dia de l'atemptat o haver tingut seqüeles psicològiques presencials i no estan en cap llistat. La meva pregunta és, això li interessa a algú? A mi sí. A l'UABAT sí, és la nostra feina. La pregunta és, i ara vaig, ja vull arrebato, eh? Li interessa al Ministeri d'Interior? Però si no es preocupen d'una noia de 16 anys, d'Holanda, que la tenen localitzada per dir-li, oye, tienes dos derechos. No l'han trucat, no l'han buscat, no li han dit res. Perquè ja ens ho ha dit. La primera notícia que tengo és, hoy, a los 5 años del atentado. Però és que interessa a nivell Catalunya? No tenim ni una oficina d'atenció a víctimes a Catalunya. Estem a l'alçada, i entendem-me, por favor, con todo el respeto, de Ceuta i Melilla. Ceuta i Melilla no té una oficina d'atenció a víctimes del terrorisme perquè altres problemes tenen allà baix. Però a Catalunya no tenim una oficina d'atenció a víctimes. No tenim una llei autonòmica d'assistència a víctimes del terrorisme. A Madrid, una víctima de Madrid, i ho dic també a tot el respecte, i en aquest cas, com deia el Piqué, i l'admiració, en algunes vegades, no? A Madrid tens 4 llocs on anar-te a informar amb un mateix dematí. Oficina de l'Ajuntamiento, oficina de la Comunidad, oficina de la Fiscalía del Ministerio y oficina de... O sigui, oficina de la Audiencia Nacional, Fiscalía, perdó, y oficina del Ministerio de Interior. 4 llocs per anar a preguntar, oiga, ¿qué derechos tengo? Aquí no hi ha res. És al·lucinant. Per tant, queda molt per fer. Imagina't, ara, alguna cosa hem guanyat en 40 anys o 50, sí, només faltaria. Però queda molta feina a fer encara, moltíssima.
Si parlem dels atemptats de Barcelona, de les Rambles, de Cambrils, d'aquell 17 d'agost, d'ara fa 5 anys, el que han reclamat moltes víctimes, mira, Javier Martínez al capdavant, és saber la veritat del que va passar. Ho sabrem?
Tant de bo. Tant de bo. Mira, a mi n'hi ha una qüestió que em treu de bulleguera. Ho vaig publicar en el meu blog i ja m'han trucat algú del Ministeri emprenyat, algun d'algun partit emprenyat. És que m'és igual, se me'n fot, tant més, no? Però aviam, a tota Europa, malauradament en molts països d'Europa, hi ha hagut atemptats jihadistes. Suècia, que ningú se'n recorda, però Suècia ha tingut un, Itàlia, Gran Bretanya, etc. França, sobretot, bueno... Tots aquests atemptats han merescut la importància de que en el país concret s'hagi fet una comissió d'investigació. Per què? No per echarte les culpes de por qué ha pasado, quién lo ha hecho, a quién se le ha escapado. No, no, la idea és per veure quines errades han comès perquè no torni a succeir. L'únic atemptat a Europa jihadista que no s'ha fet una comissió d'investigació ha estat Espanya. I estem parlant, repeteixo, de 16 morts, 16 assassinats, millor dit, de diferents països, més 350 ferits entre físics i presencials, i aquests 100 i pico del sumari, no? No se hace. ¿Pero por qué? O sigui, el Javier m'ho deia, però m'ho ha dit el Javier, m'ho ha dit la Yolanda, m'ho ha dit tantíssimes víctimes d'aquests atemptats. Robert, encara que ens siguin que enganyar, que nos diguen mentires, que nos expliquin una milonga, però que vengan, que den la cara. Clar, quan tu veus un llistat amb més de 20 persones d'alto cargo, i tinc el llistat, més de 20 persones començant pel president del govern i acabant per l'últim, que està dient, no, jo no tengo que ir a declarar al Parlamento catalán, aquí se va fer una comissió, no tengo que ir a declarar a un Parlamento de rango menor. A mi aquesta prepotència m'encabrona. Perquè ja no és el fet
de... T'han dit això, Robert?
Això ho han dit ells. Això està per escrit, està publicat. A més, ho diuen. O sigui, és veritat que no tenen cap obligació legal, però i moral? És a dir, jo sóc membre d'un llistat d'un grup de persones... Margallo. Margallo va dir pocs dies abans de l'atemptat. A partir de la segunda quincena d'agosto passaran coses en Catalunya. Només per això, senyor Margallo, tinc la amabilitat... I estic a la ràdio i no em veieu, però la ironia, les mans, ironia modon, no? Tingui vostè l'amabilitat de venir, sisplau, a explicar-nos a Catalunya per què va dir això. No tengo por qué, no vengo, no me da la gana. Quin respecte és aquest per 16 morts assassinats, repeteixo, i 345 ferits? Cap ni un. Llavors, no és allò de dir, volem tenir una resposta política per tirar-nos els plats al cap perquè la culpa és tuya, perquè aquell no sé què, aquella sigla, no sé quant, se t'escapó, no se t'escapó. No, volem saber què va passar perquè no torni a passar. Tant costava, de veritat, tant costava fer una comissió d'investigació al Parlament espanyol on es pogués explicar això? Doncs no s'ha fet. Llavors dius, volen saber la veritat? No, el que volen realment és saber què va passar perquè no torni a passar. Si la veritat, doncs resulta que surten coses que amb alguns partits, alguns governs o qui sigui, no els agrada, posa-t'hi fulles, ja t'ho heu fet millor. O sigui, jo recordo quan l'atemptat d'Hipercor, perdó de l'expressió, les hòsties que ens van caure en aquell petit grup de víctimes per dir que estàvamos atacando a la policia. No, perdoni, no estem atacant a la policia. Estem dient-li a l'Estat què ha passat, què s'ha fet malament, per què no es van atendre les trucades, quin protocol tenim. I al final el jutge va dir, pues es verdad, pues estas 13 víctimas tienen toda la razón. condenamos al Estado por responsabilidad civil subsidiaria, no per negligència, que això és fer mal les coses a propòsit, sinó per mal funcionament. Pues l'any 87 i després el 94, finalment van guanyar aquest judici de l'atemptat del 87 per mal funcionament. Què és el que no ha funcionat bé ara perquè hagi passat que quatre replegats de Ripoll els fotessin una menjada de tarro tan bèstia que al final fessin l'animalada que van fer, les animalades que van fer? Com és possible que n'hi hagin 120 bombones de butano amb un xalet al Canar i que ningú sàpigui? De veritat, Repsol, Butano o l'empresa que sea, no saben que els hi faltan 120 bombones? Pregunto. Com pot ser que n'hi hagin quatre imbècils, per no dir, bueno, quatre assassins, que vagin a comprar productes químics, com el que va comprar agua de Vichy aquí a la bodega on estem, a la Bartolí? No pot ser això. O sigui, n'hi ha una llei de l'any 2014, crec recordar ara, a nivell europeu, que marca els reglaments per a les adquisicions de certs productes químics que s'han de declarar quan te'ls venen a comprar. Aquí no ha passat nada. I han pogut comprar el que han volgut per fotre les bombes que volien fotre a mitja Barcelona. A què estem jugant? Pues això s'ha d'explicar, s'ha d'investigar. Però ja no per, repeteixo, per utilitzar-lo políticament, que no és el cas. Que el cas és saber què se va fer malament perquè no torni a passar. Que no torni a passar. Malauradament, no es va voler fer a Madrid. Es va intentar fer aquí a Catalunya i va sortir com va sortir. Pues clar que les víctimes, la immensa majoria de víctimes que conec, i que voten a molts partits diferents, que quedi molt clar, amb una cosa que coincideixen totes, que és que vull saber què va passar, quiero saber què passó, para que no vuelva a passar. Tan difícil era de fer-ho. Pues clar que malauradament molta gent vol saber què va passar.
Robert Manrique, víctima de l'atemptat d'Hipercor del 87, actual assessor de la UABAT, la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme, i clar com pocs. Moltíssimes gràcies, que vagi molt
bé. A vosaltres, amics.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, nosaltres que ho deixem aquí, aparquem la caravana fins demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, i esperem en un nou viatge de la caravana. Fins demà, que vagi molt bé la tarda, adéu-siau.